COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Benvinguts. Ens atem setmana i aquí estem els de COPE Catalunya i Andorra per complir aquesta edició d'Esports COPE des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb tot el que està donant de si aquest dilluns 11 d'agost del 2014. Amb el treball a la cuina del programa de la Sílvia Ortiz, de l'Helena Condis, del Joan Heredia, condueix magistralment la taula de so Andreu Quesada o l'Helena Condis. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Gil.
Magistrals també el top informatiu de la jornada.
Aquí està, a punt d'arrencar.
Segur, eh?
Segur.
Som-hi. Oh my God, that's the funky shit.
Top 4.
La ciutat de Reus organitza al setembre el campionat del món de patinatge artístic. La capital del Baix Camp es prepara per acollir uns 1.200 esportistes.
Top 3.
L'Espanyol espera fer oficial en les properes hores la sessió de Tevi al Màlaga. Setmana intensa pels de Sergio González, amb 3 amistosos al calendari, inclòs al Ciutat de Barcelona.
Top 2.
Thomas Vermaelen, segons ha pogut saber Esports COPE, estarà disponible per jugar a mitjans de setembre. El central belga té una lesió als isquios de la cama dreta que arrossega des del Mundial. Ho ha confirmat el Barça a través d'un comunicat. Aquest matí ha fet treball de fisioteràpia.
Top número 1.
Andrés Iniesta ha dit que el vestuari té fe cega en Luis Enrique. El segon capità del Barça en un acte promocional ha parlat també de noms propis del vestuari, de la competència a la porteria i de nous fitxatges.
Entrevistes a Esports COPE.
Entrevistarem a Sebastià Domènech, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Reus, la ciutat que organitzarà el mes de setembre el Campionat del Món de Patinatge Artístic. Amb l'exresponsable dels serveis mèdics del Barça, el doctor Jordi Ardèvol, repassarem l'historial de lesions de Vermaelen en l'últim fitxatge del Barça.
El debat a Esports COPE.
Avui temps d'opinió i debat i repàs de l'actualitat esportiva amb Josep Maria Minguella i Joaquín Luna, cap d'Internacional de La Vanguardia.
La pregunta a Esports COPE.
Avui us preguntem què us sembla el fitxatge de Thomas Vermaelen. Diverses respostes en Francesc Boix Lloret. Diu bé, però ara toca demostrar-ho. Podeu seguir responent al Facebook i al Twitter d'Esports COPE al llarg del dia d'avui.
Vot de confiança. Sí, senyor, és el que es mereix de moment aquest defensor belga. L'últim a arribar, de moment, obrim parèntesi, al vestidor de Can Barça, perquè el mercat no s'acaba fins al 31 d'agost. El que no s'acaba mai són les xarxes socials d'Esports COPE, on podeu continuar deixant les vostres opinions. Al facebook.com/EsportsCopeCatalunya o al Twitter @EsportsCopE.
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Te estás poniendo la piel de gallina.
Ya, 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 que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Todavía nos queremos más.
Sí, ¿no?
Nuestro ya es... Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE, en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Tomás Juan.
¡Hola, oh, amigos!
Fernando Moriente.
Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Información mola, ¿eh? La información en directo desde todos los estadios.
Míralo.
Sigue a tu equipo en Tiempo de Juego.
El de la cadena. ¡Cope!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
No hagués estat un estiu com Déu mana sense declaracions de Johan Cruyff. Gràcies als companys del diari Última Hora de Mallorca tenim el tast estiuenc de Cruyff repassant l'estat de la qüestió amb Blaugrana. Després ampliarem, però fent el resum del resum, eh? Tema porteria. D'entrada compara Reina amb Pinto. Ja és comparar, però bueno. Si fitxes dos porters joves, hi ha competència. És bo. Si tens un Pinto al vestidor, també és bo. Però els porters que ha fitxat el Barça no són dolents, ni de bon tros. Vale, ok. Tema Messi. Espero que Luis Enrique pugui posar en fila Messi. Però cal ajudar-lo perquè estigui al 100% en tots els aspectes. Fitxatges. El Madrid és qui ha fitxat els peloteros aquesta temporada quan abans ho feia el Barça. Però Messi, Neymar i Suárez poden aportar moltes coses al Barça. Encara que cal veure com juguen en conjunt. Cruyff continua en forma. Mai ha deixat d'estar un geni del dribbling. Ara en diuen d'això arquitectura verbal. Que què és l'arquitectura verbal? Si passa, jo ja ho vaig dir que passaria. I si no passa, jo ja veia venir que no passaria.
José Luis Gil, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Sí, sobre les 3 de la tarda, que bonic és agafar un matí d'agost, anar tranquil·lament cap a la platja, passar allà una bona estoneta, de sol, agafar una mica de color de la pell. Sílvia Ortiz, molt bona tarda.
Bona tarda, suar bastant en el dia més humit de l'estiu a Barcelona.
Que no, punyeteros, que no, que allà estava l'Andrés Iniesta en un acte promocional.
Sí, ha fet un partidet amb uns aficionats que havien participat en un concurs per xarxes socials, 10 afortunats que han pogut jugar amb ell una estona a les instal·lacions del Club Natació Barcelona, al costat de la platja de la Barceloneta, i després Andrés Iniesta, el segon capità del Barça, que ha fet una àmplia roda de premsa on ha explicat, entre d'altres coses, que està il·lusionat amb la feina de Luis Enrique, que parla de la situació de Suárez, amb qui ha conversat, perquè el seu representant, recordem, és Pere Guardiola i també home de confiança d'Iniesta. Ha destacat Iniesta també la trajectòria de Xavi Hernández a la selecció i diu que no creu que canviï el seu paper a la Roja després de la retirada de Xavi. Finalment, ha valorat la situació del seu gran amic, de Víctor Valdés.
Los jugadores que han venido son porque están capacitados para hacerlo, y en un club como este no hay tiempo extra para la mejora. Todo tiene que ser desde ya. Al final es una cuestión de que los jugadores creamos en nuestro entrenador, y en ese sentido pues esa fe pues es total. No puede aparecer por ninguna instalación deportiva, creo. Sí que he hablado con él, porque tengo contacto con él. Se muere de ganas de poder empezar, y ojalá y pues estas decisiones que tienen que tomar pues sean las mínimas posibles, porque creo que es muy importante que pueda estar con el grupo cuanto antes. He hablado con él, sabía algunas cosas, pero bueno, es una decisión que en principio solo sabía él, que comunicó el otro día, como tú bien dices. Yo creo que las palabras de agradecimiento de una trayectoria en la selección impecable de Xavi, en este caso, en cuanto a partidos, en cuanto a juego, en cuanto a todo, bueno, más o menos una trayectoria como la que ha tenido la que está teniendo en su club, impecable. No creo que cambie mi situación en la selección. Al final lo único que quiero es estar bien en mi club para poder tener la oportunidad de ir a la selección. Hemos tenido una decepción muy, muy importante en este pasado mundial, pero creo que tiene una continuidad muy buena en el futuro inmediato. En ese sentido, pues estaría bien que se siguiese confiando en lo que se estaba haciendo para mejorar sobre ello. Creo que tuvo un final muy, muy cruel. Sé que la rodilla pues va muy bien, que todo está perfecto, y ojalá y en breve podamos tener noticias de ver a Víctor en un terreno de juego y disfrutando de él como portero.
Sí, senyor, ganes de veure a Víctor Valdés, que s'ho mereix un Andrés Iniesta, que parlava en una roda de premsa sobre la sorra de la platja, i que jo crec que aquesta tarda li podien perdonar l'entrenament, perquè ha suat una estoneta allà en el partidet que ha jugat amb els aficionats. No s'ha esforçat gaire, no s'ha esforçat gaire, perquè tampoc és qüestió de lesionar-se a la pretemporada.
Imagina't la que es munta si en una d'aquestes Andrés Iniesta fent aquell futbol pla, futbol sorra, futbol platja. No.
Però imagina't a la una del migdia el que ha pogut patir Andrés Iniesta, que està moreno, però que déu-n'hi-do com picava el sol, eh?
Això què vols dir? Que no estàs conforme, que t'hagi picat el sol massa...
No, a mi no, jo m'he protegit.
Bueno, els que no estaven protegits de les ordres de Luis Enrique han estat els jugadors del Barça. Per cert, hem pogut veure ja Neymar fent cosetes amb el grup, eh?
Sí, és una de les notícies de l'entrenament d'aquest matí. Neymar ja comença a fer part del treball amb el grup. Ja vam avançar que s'espera que pugui jugar uns minuts al Trofeu Joan Gamper dilluns vinent. També Adriano comença a fer part del treball amb el grup. Xavi i Matías s'entrenen, tot i que encara no tenen l'alta mèdica. En total han treballat 21 jugadors a les ordres de Luis Enrique, 4 del Barça B, Samper, Munir, Sandro i Grimaldo, preparant aquest partit de dilluns vinent, setmana neta, sense partits aquesta. Luis Enrique ha programat 3 dobles sessions aquesta setmana i 3 dies només amb entrenament matinal. Dissabte serà l'únic dia de festa.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
There's a dog by
Thomas Vermaelen o Thomas Vermaelen, és igual, pronuncieu-lo com vulgueu o com pugueu. Última incorporació, obro parèntesi, de moment, tanco parèntesi, li va seguir les passes a la jornada d'ahir la Elena Condis, i avui hem conegut que, el Barça ha fet oficial la lesió que patia, i hem conegut també, Esports Copé us pot avançar, quan podria tornar als terrenys de joc, Elena?
Sí, espera que Vermaelen estigui disponible per jugar a mitjans de setembre. Això és el que ha pogut saber Esports Copé. El central belga s'ha incorporat aquest matí a la disciplina del Barça, conegut en persona Luis Enrique, i va dir que havia parlat amb el tècnic per telèfon. Avui doncs ja han pogut tenir una primera xerrada cara a cara, després de ser presentat i firmar per 5 temporades ahir amb el Barça. Vermaelen arriba, com deies, amb una lesió als isquios de la cama dreta, que arrossega des del Mundial. Així ho ha confirmat el Barça a través d'un comunicat, després que aquest matí els metges del club li han tornat a avaluar el seu estat físic. A partir d'ara seguirà treball de fisioteràpia. Avui ja n'ha fet el gimnàs i s'espera doncs que pugui tornar coincidint amb el Barça Atlètic de Bilbao a mitjans de setembre. A banda d'aquesta, Vermaelen té un historial de lesions que l'han impedit tenir una continuïtat els darrers anys amb l'Arsenal. El central belga, però, vol deixar-ho enrere, començar de zero i demostrar a Luis Enrique que competirà al 100% per guanyar-se un lloc.
Estic preparat per aguantar la pressió que suposa aquest repte. Confio en mi i crec que puc aportar molt a aquest club. Serà un repte, entrenaré a tope. He vingut per començar de zero. Tinc moltes ganes de començar a entrenar i jugar.
Això deia ahir en la seva presentació. També molt contundent, Zubizarreta va deixar clar que no tenen cap dubte del rendiment de Vermaelen, un defensa polivalent al que ja feia temps que seguien.
No tenemos ninguna duda de la respuesta física de Tomás Vermaelen, ninguna. Porque trabajaremos todos juntos en la recuperación de la lesión que tuvo en el Mundial y nosotros tenemos, creo que, uno de los mejores servicios médicos del mundo y uno de los mejores servicios de fisioterapeutas recuperadores que hay en el mundo, y lo hemos demostrado con otros jugadores que han podido llegar a unas circunstancias a veces no muy brillantes, y sin embargo en su permanencia en el Barça han tenido un rendimiento impecable. Seguro que vamos a trabajar con él y seguro que también desde ese punto de vista vamos a tener la complicidad absoluta del jugador para que su rendimiento desde ese punto de vista sea el que su calidad futbolística seguro que nos va a dar.
Repassem xifres del cost de Vermaelen: 10 milions d'euros fixes, 5 en variables de fàcil compliment perquè van en funció del seu rendiment, i 3,8 menys assequibles perquè van lligats a guanyar a Champions. Fitxatges: el club Zubi no descarta que arribi un altre fitxatge abans que es tanqui el mercat, i en aquest sentit el vicepresident esportiu Jordi Mestre va afirmar que si l'staff tècnic els demana algun reforç més, encara queden diners i faran un esforç per portar-lo.
Gràcies, Elena. No aparquem aquí el tema Vermaelen. Molt s'ha parlat de l'estat físic de Vermaelen, de les lesions que ha patit el jugador les últimes temporades, i com no en sabem del tema, busquem l'opinió d'una persona que sí en sap, de medicina esportiva, i que va ser en el seu dia cap dels serveis mèdics del Futbol Club Barcelona. Doctor Ardèvol, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com prova l'estiu, bé?
Bueno, intentant fer vacances.
Intentant. Bueno, això va com va. Uns estan, d'altres estan tornant. Bueno, va repartida la cosa. Doctor, així, de cara, a bote pronto, que es diu, hem d'estar preocupats per Vermaelen en el capítol de lesions?
No, jo, a veure, repassant les lesions que ha tingut, les ha tingut a diversos anys, diverses estructures, una fractura d'estrès, una lesió sobre el tendó d'Aquiles, després ruptures musculars... Bueno, són diverses estructures... Són, sí que és veritat que són lesions condicionades per un mecanisme de sobrecàrrega, i bueno, jo en principi diria que tenen en comú això, però el fet que siguin de diverses àrees de l'esquelet i de l'aparell locomotor, pues, li treu gravetat.
Anem de més lluny en el temps a més cap aquí. Sí. Possiblement hauríem de començar per aquesta lesió del tendó d'Aquiles, temporada 10-11, una lesió que en principi es recupera normalment i que em porta a la següent pregunta. Aquestes lesions, doctor, no condicionen el recolzament posterior de les articulacions del futbolista, ni la manera de córrer, ni res de res.
Un cop solventades, no. Són molt difícils de tractar, triguen molt de temps a curar-se, però un cop curades, si es fa un bon tractament preventiu, no tenen per què condicionar el futur.
Després vindria un esguinç de turmell, que qualsevol futbolista pot tenir... un esquinç de turmell, i després arribem a aquesta fractura per estrès. Això ve d'una sobrecàrrega de partits?
Això, normalment, les lesions per estrès en l'os, en els ossos, les fractures per estrès, són fractures que tenen dos factors. Un és el factor de la sobrecàrrega, de l'augment d'intensitat i de volum de feina, i l'altre factor que influeix pot ser algun condicionament personal d'alguna forma determinada de l'estructura, no? Per exemple, us poso un exemple, la gent que a vegades fa fractures d'estrès de la tíbia, moltes vegades ve condicionat perquè són molt garrells, i al ser molt garrells pues, sobrecarreguen més la banda interna, i si hi ha molta sobrecàrrega de partits se sumen les dues coses i provoquen la fractura d'estrès. Doncs a l'esquena, doncs una forma determinada d'esquena, potser amb la columna lumbar molt més entrada del compte, per exemple, pot condicionar una fractura d'estrès si hi ha una sobrecàrrega de partits i d'entrenos i de treball físic, doncs que aquestes dues coses juntes doncs acabin amb una fractura d'estrès. Ara bé, també és veritat que un cop curada la fractura d'estrès, si es fan mesures preventives, no té per què condicionar-ho en absolut. No té per què condicionar-ho.
I ja arribaríem doncs, a aquesta darrera lesió dels isquios al Mundial, que li ha fet doncs, incorporar-se, no poder incorporar-se tal com hem avançat a Esports Cope fins a meitat del mes de setembre als entrenaments. Doctor, pel que vostè sap, hi ha jugadors que tinguin tendència a lesionar-se, no se sap ben bé per què?
Sí que existeix.
I què diu la ciència?
Perdó?
I què diu la ciència d'això?
La ciència en sap poc d'això, A veure, hi ha... S'ha estudiat moltíssim aquests deportistes que tenen el que es diu un índex de lesionabilitat molt alt, i amb aquesta gent a vegades s'ha trobat doncs, que si traiem els casos en què hi ha entrenaments mal planificats, que podria ser una causa d'alguns d'aquests esportistes que tenen moltes lesions, si traiem la causa de que són jugadors que no fan bé treballs preventius o que no els tenen dins de la seva preparació, pot ser una altra causa. Doncs anem tenint totes aquestes causes que sí coneixem de gent que els hi provoca lesions repetitives, com per exemple les infeccions bucals amb les lesions musculars repetitives. Tenim unes càries molt maltractades, doncs està estudiat i està comprovat que donen lesions musculars repetitives. Si tot això ho descartem, al final hi ha un grup molt més petit, però segueix existint, de deportistes que segueixen lesionant molt. I aquí els metges sempre tirem a dir, bueno, doncs aquí hi ha un component genètic de fragilitat de les unions musculars i tendinoses, de les unions de tendons i ossos, etcètera, etcètera. És a dir, la resposta final de tota aquesta parafada seria que sí que existeix els casos concrets de gent que fins i tot descartant totes les males praxis d'entrenaments mal fets, precalentaments mal fets, prevenció mal feta, etcètera, 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 segueix quedant un petit remanent que tenen un índex molt alt, i aquest sí que probablement ja és un condicionament genètic.
Per curiositat, doctor, quan se li fa la revisió mèdica a un futbolista, se li miren les càries, se li mira la boca, se li miren aquestes unions tendinals que vostè parlava?
Sí. Bueno, en els protocols dels equips del nivell, i és en el Barça, ja fa molts anys que està instaurat, i vaja, jo ho vaig viure de primera mà i se'ls mirava tot. I fins i tot en el Barça, en l'època que jo estava, vam fer un estudi en què va ser l'estudi que va demostrar la unió, o sigui, la relació entre la infecció bucal, la infecció germans a la boca i les lesions musculars repetitives. Mm-hmm. I bueno, és una cosa que en els equips d'elit es mira sense cap dubte, i en el Barça, amb l'equip mèdic que té, segur que s'està mirant.
És a dir, que potser, i fent una mica de futbol ficció i de medicina ficció, igual hem d'anar en compte i fer que el Thomas tingui potser entrenaments molt, molt específics i estar una mica més a sobre d'ell?
Bueno, jo, no per tot el que ha tingut, perquè ja et dic que són coses molt diverses les que ha tingut, però sí que jo faria un seguiment molt estret, un entrenament molt, molt individualitzat i una prevenció molt, molt, molt estricta pel fet d'aquesta última lesió dels isquios. Perquè les lesions d'isquios són lesions que, si no es curen bé, són molt repetitives i cada vegada van pitjor.
Compliquen molt la vida i donen molta
feina. Ja ho sabem, no? Vull dir que hi ha jugadors que estan temporades senceres, que si entren, que si no entren, que si, bueno, pots comptar amb ells, després no, després es sobrecarreguen, després es trenquen, en fi. i van passant un cert martiri, no? Doncs jo, per, sobretot per aquesta última lesió, no per la suma de tot l'altre que he comentat, que tot l'altre jo penso que ha d'estar ben curat i ja està, i aquesta lesió d'isquios també s'haurà de curar bé i s'haurà de fer, bueno, amb la professionalitat que segur que tindran qui els tractaran.
No en dubtem, evidentment, d'aquesta professionalitat dels serveis mèdics actuals del Barça. Doctor Jordi Ardèvol, li quedo molt agraït.
Molt bé, vosaltres.
Moltes gràcies. Bones vacances.
Adéu-siau, bones vacances.
Parlàvem abans de les declaracions de Johan Cruyff al diari Última Hora. Un breu resum. Fichajes del Real Madrid. El Madrid tiene mucha calidad. Este año ha fichado peloteros, cosa que antes fichaba el Barcelona. Respecto a los fichajes del Barça, ha cogido una línea nueva. Hay que darles el beneficio de la duda. Se ha gastado mucho dinero. Esto siempre será un factor cuestionable. Hay que ver cómo van. Messi, Neymar y Luis Suárez. Se trata de buenos futbolistas. Cada uno de ellos puede aportar muchas cosas al Barça, pero hay que ver cómo juegan en conjunto. Sobre Leo Messi, esperemos que Luis Enrique le pueda poner en fila para hacer lo que debe hacer. Leo tiene calidad, pero toda su convivencia más íntima ha cambiado. Respecto a Messi, hay que ayudarle y hacer lo posible para que esté al 100% en todos los aspectos. Y en cuanto a la portería del Barça, Bravo y Ter Stegen no son malos, ni mucho menos, pero tener un portero del perfil de Pinto también te puede ayudar. Aldabat. Debat que obrim avui, com cada dilluns, amb Josep Maria Minguella des del seu refugi d'estiu. Minguella, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Estic aquí escoltant aquests problemes metges del Cruyff. Ai, no, no.
No! De Vermaelen, no siguis dolent. No siguis dolent. Saludem també al cap d'Internacional de la Vanguardia, Joaquín Luna. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Minguella, has començat... No sé si volies començar pel Cruyff o volies tirar pel Vermaelen.
No, home, no, que m'he liat. Entre el Cruyff que diu que són bons jugadors, l'altre que està lesionat però diu que jugarà, i bueno, res, home. Que, la veritat és que hem d'agrair al Barça que després de dos mesos que no hi hagi lliga, no m'està ja tranquil, sempre hi ha una novetat, un no sé què, Luis Suárez, el TAS, el Van der Mahler, el Barça que fitxa un jugador suplent d'un altre equip, bueno, tot això són novetats de dies a dies. Que per cert, Joaquim, ahir el Dago feia un repàs dels fitxatges del Barça a la Vanguardia, que si no s'han llegit els del Barça, potser dimiteix algú. No, que...
Sí, ja el vaig llegir i jo estic bastant d'acord, que sí, la tesi és una mica que s'està fitxant malament. Molt,
segones
però línies. Malament.
Segones línies.
Això m'estalvia la pregunta al Joaquín de si li agradava Vermaelen. Intueixo ja que no.
Jo, a veure, jo tinc la sensació que s'està fent, que no sé, que en lloc de fitxar tant, jo personalment m'hagués agradat més fitxar gent ja molt contrastada a un altre preu, és clar, però al final tinc la impressió que gastes el mateix. Recordo que en el seu moment, crec que era Thiago Silva, el preu al final tant de bo se l'hagués fitxat per aquell preu. És a dir, jo tinc una certa sensació de en castellà de desbarajuste, no?
Minguella.
No, estic d'acord. No, jo... Aquí hi ha hagut una cosa molt clara, dic, aquí hi ha hagut 3 anys que hi ha hagut una paralització quasi total. L'únic crac que va venir va ser el Song i és l'últim fitxatge que ens ha endossat a l'Arsenal abans del Van der Mahler, com es diu? Van der Mahler, aquest crac. Doncs els antecedents no són un... Però al Barça tenim una espècie de tendència a repetir, no? La gent normalment quan va a un restaurant o va a un quest i no surt massa content, li costa tornar. Aquí no, al Barça ens foten el Song, bueno, i els que ens van foten abans, el Rep i no sé quants, els de l'Arsenal, i seguim anant a comprar a l'Arsenal, no? com si siguessin els millors fabricants de jugadors del món. Però bueno, jo crec que el més clau que ha passat aquest estiu és que tant temps sense fitxar, doncs ha vingut la bogeria aquella i no guanya res, perquè sempre és molt important, i no guanya res, la bogeria aquella que es té d'arreglar quasi tot. I arreglar quasi amb fitxatges erràtics. Erràtics, que vol dir? El Matías estava aquí, el coneixien perfectament, no li van donar mai bola, quan ja té quasi 31 anys, llavors el fitxa. El Rakitic portava 3 anys al Sevilla. Ara també el fitxa. Vull dir, coses que es veu, es nota que no són gent... Que els tenien estudiats, una mica sobre la marxa. I clar, el Barça el que necessita vaja, el meu punt de vista, són jugadors que nivellin, que siguin millors, no jugadors de components. Jo crec que amb el conjunt, amb els fitxatges, el Barça ha perdut nivell amb el Barça de fa dos o tres anys. Aquesta és l'opinió.
Joaquín, fa falta algú més?
Jo, a veure, em queda sempre la sensació, i mira que en moltes coses sí que crec que s'han canviat aquelles tendències històriques, però amb això no, de que mentre el Madrid en general crec que com a mínim traspassa bon preu, nosaltres comprem car i venem barat. No sé, tinc la sensació que som un club que amb el mercat m'imagino que quan hi ha el Barça pel mig, no sé, ja, del punt ja de sortida nostra deu ser dolent, perquè tinc la sensació que venem barato i, en canvi, a vegades fitxem car. I jo, per mi, per exemple, parlant d'aquest central del Vermaer, jo el que m'agradaria és que el Piqué torni a ser el jugador que havia sigut. Tinc els meus dubtes, però si realment... És a dir, jo miro més en recuperar alguns jugadors, ja no penso en Xavi, però sí en Piqué, que estiguin al nivell que han estat. Aquest jugador jo no el veig una solució, No. Bueno, i estic totalment d'acord amb el que diu el Minguella, que el Barça jo crec que hauria de només fitxar grans jugadors i tirar una mica més de cantera. No és que jo sigui un fan de la cantera a rajatabla, però sí, a veure, no sé si aposto pel Bartra, aposto pel Bartra. No li posaria al costat un tio que ha costat uns quants milions d'euros. I això de l'Arsenal, tracto de fer memòria, recordo molts jugadors de l'Arsenal que no han quallat i, en canvi, em costa recordar un sol que sí que hagi triomfat.
Doncs amb aquests precedents ho hem de deixar. Joaquín Luna, cap internacional de La Vanguardia, agraït, fins a la propera.
Una abraçada.
Josep Maria Minguella, gràcies, parlem.
Igualment, una abraçada a vosaltres, adéu.
I ara un missatge. Si tu o la teva empresa esteu passant per problemes de finançament, podeu trucar a Barnacrèdit, perquè si reuniu les condicions, a Barnacrèdit us poden ajudar. Són líders a la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris. Aconsegueix els diners que necessites sense despeses avançades, perquè et faran un estudi gratuït on signaràs aquest préstec davant de notari. Truqueu a Barnacrèdit, 93 487 13 24, 93 487 1324, o podeu visitar, si no, el lloc web barnacrèdit.com. Continuem fent camí, parlem de l'Espanyol. Joan Heredia, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Gil.
Javier de Aro, què tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Ràpidament, Javier, bones sensacions de l'Espanyol recuperades en aquesta victòria contra el Tenerife.
Por lo menos en la segunda parte, cuando ya se vio el equipo que puede ser titular el día 23 frente a la Almería, con la presencia de Álvaro y de Paco Montañés, creo que el resto está todo definido, a pesar de que Sergio continúa esperando la posibilidad de que le venga otro jugador por banda, posiblemente... Lucas Vázquez, jugador del Madrid Castilla, sea una de las alternativas. Y por supuesto, puntos pendientes de cara al futuro y de cara al 31 de agosto. Hoy se puede hacer efectiva la marcha de Thiebi al Málaga y luego, bueno, pues jugadores que por ejemplo no cuentan para Sergio, que el Español está intentando sacárselos de encima, entre comillas, por supuesto, sacárselos de encima, para intentar llegar al 31 de agosto y tener esos 5 millones y medio, 6, que se tiene que pagar la Hacienda. Por lo tanto, nombres como Estuani, Raúl Rodríguez, Mationi, siguen ahí pendientes de su futuro en estos momentos en la plantilla del Español.
Gracias, Javi, buena tarde.
Bona tarda.
Què s'explica Víctor Álvarez, Joan?
Sí, Gil, perquè això no acaba amb el Tenerife. Avui ha parlat Víctor Álvarez, ha parlat de la setmana típica que li espera l'Espanyol amb tres partits contra l'Olot el dijous, el Sabadell dissabte i el Gènova diumenge. Ho considera una setmana típica, com diem, però normal a la pretemporada. I ha parlat també de la seva possible titularitat del primer partit de Lliga contra... Bueno, del seu primer partit de Lliga, l'11 inicial de Sergio González. Això deia Víctor Álvarez.
Bueno, estic amb moltes ganes, sabent que al lateral esquerre hi ha molta competitivitat, però han sigut dos anys complicats i amb dubtes, però no ho sé si en un any, jo espero que sí. Espero donar el màxim i poder fer-me amb la titularitat, però bueno, sabent que hi ha dos companys de darrere que també lluiten pel mateix i que serà complicat. Però això, amb molta confiança, amb cada vegada més ganes.
I en el món del bàsquet, feina sobrevinguda per Joan Creus després que el passat divendres Costas Papanicolaou anunciés la seva marxa a Houston Rockets. Està al punt d'haure el fitxatge de Tibor Place, però atenció, pareu ben bé l'orella perquè algun de vosaltres podrà veure la selecció espanyola. A la ruta NBA juguen el 20 i el 21 d'aquest mes a Badalona. Pareu ben bé l'orella, insisteixo, no perdeu aquesta sintonia perquè a partir de demà us explicarem detalls de com ho heu, de com heu de fer perquè algun de vosaltres pugui veure in situ, in live, a la selecció espanyola de bàsquet. Anem posant el punt final a aquesta edició d'avui d'Esports Copa i ho fem parlant de patinatge artístic, i ho fem parlant d'un esdeveniment de màxima rellevància. Apunteu ben bé a l'agenda. Entre el 27 de setembre i l'11 d'octubre, Campionats del món de patinatge artístic a casa nostra, a Reus. Evidentment, si parlem de patinatge, hem de viatjar cap a Reus. Allà ens espera el regidor de l'Ajuntament reusenc, el regidor d'Esports. Senyor Sebastià Domènech, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Gràcies per l'entrevista.
Màxima il·lusió, suposo, davant d'aquest esdeveniment, eh?
Pues sí, la veritat que sí, que estem molt il·lusionats amb un esdeveniment que, com molt bé has dit tu, és de màxima transcendència esportiva. Jo diria que de les comarques de Tarragona dels últims 7-8 anys és l'esdeveniment esportiu més important. Un campionat del món, evidentment, és sempre important, però un campionat del món on participaran més de 1.200 atletes, quasi 30 països, per primer cop països de tots els continents. Estem, la veritat, molt il·lusionats i envolcat tant la ciutat com el club, el Reus Deportiu, com des de les institucions, Ajuntament, Diputació, Generalitat, Consejo Superior de Deportes. La veritat que sí, que ens feia falta acabar l'any amb un esdeveniment així i que un esdeveniment on tota la ciutat vibri, tant l'esport com el que és el rebre gent de tants països, com t'he dit, 1.200 participants, però estem pensant que hi haurà més de 10.000 pernoctacions aquí a casa nostra.
El recolz institucional és inqüestionable i això s'ha reflexat, en regidor, en un èxit a l'hora de començar la distribució d'entrades, eh?
La veritat que sí, la veritat que sí, que quan es van posar les entrades a la venda, sobretot per l'últim dia, que és el dia on participen els grups shows de casa nostra, els catalans, els d'aquí de Reus, es van esgotar en mitja hora. Vull dir que un èxit. Els abonaments per tot el campionat sènior, que comença el dia 6 fins al 11, també estan pràcticament tots esgotats, i els primers 5 dies, que són de l'1 al 5, que és el campionat júnior, és on hi ha alguna menys d'interès o d'afluència pública, també és normal, i aprofitarem aquests dies per acabar d'omplir el pavelló pues, amb els clubs de tota la província de Tarragona, de patinatge, escoles, tots els nanos i noies, que, nens i nenes, que vulguin veure aquest algun esdeveniment que tenim la sort de tindre, com aquest que tenim la sort de tindre a casa nostra.
Em parlava de 1.200 esportistes, de 10.000 pernoctacions, l'impacte econòmic sobre la ciutat, home, ha de ser molt positiu.
Sí, la veritat que sí. A més, ho podrem saber pràcticament exacte aquest impacte econòmic, perquè tant la Pompeu Fabra com la Rovira i Virgili faran un estudi de retorn dels diners públics amb aquest esdeveniment, i la veritat és que crec que quedarem gratament sorpresos, perquè si és cert que les administracions fem un esforç per poder portar a terme aquest campionat, també serà cert, i crec que ho veurem en aquests estudis, que l'impacte i el retorn a casa nostra, a les nostres botigues, als nostres restaurants, als nostres hotels, pues serà important. I després del campionat podrem fer un anàlisi que tindré molt de gust també de compartir amb vosaltres.
Sens dubte, la gent s'ha de fer una idea, potser algú, 30 països, no? 30 països vol dir el bo i millor del món del patinatge artístic, i la llàstima, senyor Domènech, és que la situació d'Israel doncs es fa una mica una mala passada, no?
Sí, també comptàvem amb que estaria Israel aquí. Bé, la situació s'ha complicat allà i bé, no vindran. Bé, vindrà Iran, vindrà per primera vegada un país africà com és Sud-àfrica. Tot i sí, tampoc, com que encara no està tancat el pla d'inscripcions de països, tampoc no vull donar noms, perquè a vegades
sí, sí,
n'entren de nous i en cau algun dels que ja pot ser que tenim, com era el cas d'Israel, que ja el teníem i ha caigut. Però això que quan tinguem tancat, molt de gust, també us comentaré tots els països, el que sí que ja tenim assegurat que serà un rècord de participants. El primer campionat del món, com te deia, en participació als 5 continents, amb vora 30 països, amb 1.200 participants, tenim assegurat l'èxit perquè, bé, la gent també tenia ganes ja de que hi hagués un campionat al continent europeu. Pensem que l'últim va ser Àsia, l'anterior Nova Zelanda, l'anterior Sud-amèrica, i on hi ha, diguéssim, més força i més empenta en aquest esport que és a Europa, doncs ja tenien ganes també de que es fes a Europa. I clar, i si demà o damunt ho fem a Reus, Costa Daurada, Catalunya, Barcelona, Gaudí, Espanya, clar, és un atractiu, primers d'octubre, bon temps, bona gastronomia, i serà un èxit,
una autèntica meravella.
Sí, jo, nosaltres, per almenys, la il·lusió la tenim amb això.
No, i aviam, quan es parla de patinatge, que no se m'ofengui ningú, que no se m'ofenguin a Igualada, que no se m'ofenguin a Blanes, que no se m'ofenguin a cap lloc de Catalunya, quan es parla de patinatge, s'ha de parlar de Reus.
Evidentment, campions del món amb grup Jous fa 2 anys, impulsors precisament dels grup Jous. La veritat, tot i que tu deies, jo sóc regidor d'Esports de Reus, evidentment sempre tiré cap a casa, el nivell a Catalunya és altíssim, però altíssim. La prova va ser la classificació de l'últim europeu, que bueno, els 4 primers llocs tots ocupats per equips catalans. La veritat és que tenim la sort de que aquí doncs, tenim un gran nivell amb el que fa patinatge i sobretot amb el grup Jou.
Ens quedem amb ganes d'una mica més, però el que farem serà embolicar una mica el Sebastià Domènech, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Reus. D'aquí unes setmanes, quan estigui ben a punt de començar aquest campionat, el tornarem a trucar, parlarem de més noms propis, parlarem d'aquestes disciplines que es veuran a Reus i parlarem doncs, ja de tot pràcticament enllestit i preparat per aquest tret de sortida 27 de setembre d'una nova edició dels Campionats del Món de Patinatge Artístic. Quedem emplaçats, doncs. Jo, Sebastià Domènech, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Reus. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda, i quedem emplaçats per parlar i quedeu emplaçats per vindre aquí a Reus quan vulgueu, tots vosaltres i tots els oients de Cope.
Ja mateix ens apuntem. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Un apunt més, en aquest cas en el món del motor, perquè ja no és una utopia, és una realitat. Marc Márquez, 10a victòria consecutiva mundial de MotoGP, al Gran Premi d'Indianàpolis, iguala el rècord de Giacomo Agostini.
Pues las vacaciones, importante empezar con otra victoria y nada, aunque parecía ayer que sería una carrera fácil, ha sido lo contrario, ¿no?
10 victorias, ya cuesta plantear o pensar, pero una leyenda de motociclismo es cuando consigue mucho muchos títulos mundiales, no solo en una temporada, ¿no?
Nosaltres ho hem de deixar aquí. Recordeu, més informació en aquesta casa, Cope Catalunya i Andorra, en els diferents butlletins horaris, també 7:15 de la tarda, amb l'avenç d'Esports Cope, de Deportes Cope, un Deportes Cope que arribarà, com sempre, a 9:15 de la tarda. 9:15, efectivament, a les 20:30, com és habitual cada dia de dilluns a divendres. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies al Joan Heredia, a la Sílvia Ortiz i a l'Helena Condis per la feina, també a l'Andreu, que és del control de so. Tornem demà. Adéu-siau.